Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Benvinguts una setmana més aquí a Església Viva. El dissabte de la setmana que ve s'inauguren les obres de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel de Girona. Precisament aquest 2013 comencen els actes del mil·lenari de la fundació d'aquest monestir. Avui coneixerem una mica què és el monestir de Sant Daniel, quina vida porten les monges del monestir de Sant Daniel. I ho farem parlant amb la priora, la germana Assumpció Pi Ferrer. Comencem, però, escoltant el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Comencem després de Corpus, uns diumenges que anomenem del temps ordinari, del temps litúrgic ordinari. Ser acollidors. Sovint parlem de l'acollida, d'acolliment. Manifestem el desig d'una església acollidora, d'unes parròquies acollidores, d'unes càrites que han fet de l'acolliment el seu segell significatiu. També parlem de comunitats acollidores, de famílies acollidores i de persones. Quan s'ha tingut la sort de trobar acolliment, s'agraeix aquest do, que ajuda de veritat a viure i afrontar les dificultats inherents a la condició humana i a les relacions personals. Ho he viscut en moments de la meva vida, però també ho he escoltat de molts preveres que han iniciat el seu ministeri en una parròquia sense l'escalf de l'acolliment, ni que sigui puntual. Ja sabeu que de Girona es comenta que té una difícil entrada, però encara una més difícil sortida. Amb el temps i el tarannà, el nouvingut és acceptat i estimat. Tanmateix, això no succeeix de bon començament. Perquè m'he assabentat d'alguns fets que mostren poc acolliment, m'he decidit a escriure aquesta breu reflexió en començar el mes de juny, mes que comporta molt d'estrès a causa dels exàmens dels estudiants i que, alhora, es viu amb una certa esperança pel desig d'uns dies de descans per a aquells que en puguin gaudir. També ho faig a l'inici de l'estiu, perquè tots coneixem persones i famílies que no podran marxar cap dia de la casa habitual i descansar un xic per la manca de recursos. Seria possible algun pis o apartament durant uns dies perquè ells també poguessin gaudir de la natura? Què exigeix acollir? El meu referent per donar resposta és l'actitud d'acolliment de Jesús el Senyor. Per això, des del seguiment de Crist, intento respondre a la pregunta. Acollir no és una actitud estratègica que calgui aparentar o exercir en alguns moments per aconseguir indirectament quelcom que ens proposem. Acollir ens demana contemplar o mirar les persones tal com ho feia Jesús. La seva mirada sempre descobreix més les possibilitats de cada persona que no pas el seu passat. Valora les virtuts i estimula la superació dels defectes. Acollir és donar confiança. Pot passar que la confiança dipositada en algú es torni desconfiança a causa de la feblesa humana. Però l'actitud fonamental és confiar. Acollir és valorar. Certament que tots tenim fets i actituds a criticar, però també a valorar. Normalment la crítica apareix en primer lloc i més difícilment la valoració. Només cal llegir o escoltar les notícies. Molts només hi són esmentats pels seus reals o suposats delictes o incoherències. Cal valorar cada persona pel que és, un fill o filla de Déu, en la qual descobrim el rostre d'un germà i, en molts, el mateix rostre amb el qual Crist se sent més identificat. Acollir exigeix respectar. És molt difícil respectar i requereix un entrenament tan o més dur que l'entrenament dels esports. Respectar l'altre no significa renunciar a les pròpies conviccions, però sí fer un esforç per captar el perquè del seu tarannà. Acollir demana també no judicar. Això no va en contra que una societat necessiti la justícia humana per una justa convivència. El fet de no judicar en cristià es fonamenta en la convicció que nosaltres no tenim totes les dades per fer un judici definitiu d'una persona. Només Déu coneix la veritat de cada vida. Alhora ens demana tenir entranyes de misericòrdia. Acollir, en definitiva, demana tenir la mirada cristiana sobre l'altre, que és la mirada d'algú reconciliat amb ell mateix, pel fet de sentir-se estimat, acollit, valorat, perdonat pel Pare del Cel. Siguem acollidors. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem tot seguit a escoltar el nostre punt de vista, aquestes reflexions, comentaris que ens porten diferents persones cada setmana diferents. Avui li toca el torn a Dolors Puigdevall, que és professora d'institut. Gràcies, Dolors. Quan vulguis.
La setmana passada, en la tercera de les conferències organitzades pel Bisbat i Tribuna Girona, l'Armand Puig va parlar de l'Evangeli de Jesús, un missatge pel segle XXI. Quan es va acabar la conferència, jo li vaig anar a demanar que em comentés l'afirmació que sovint sento. Totes les religions tenen unes pautes que es repeteixen i, en el fons, van allà mateix. Ell em va contestar tot remarcant cinc aspectes. La globalització fa que les religions dialoguin molt entre elles, i això és bo. Cada religió té coses que les pots trobar a les altres, com, per exemple, el tema de la pau, i coses que no. Ara, el cristianisme, fonamentalment, és el Déu encarnat, és el Déu fet home, i amb això es queda sol. És el Déu crucificat, i amb això també es queda sol. És l'omnipotència feta fragilitat de Déu. La tercera singularitat és el Déu crucificat, ressuscitat. Sant Pau, a Atenes, quan diu que Crist és el ressuscitat, li van contestar que ja l'escoltarien un altre dia. I podem afegir un altre punt, el que és el Déu trinitari. I per completar, en un cinquè punt específic, l'opció fonamental pels pobres. El cristianisme acull la petitesa perquè Déu es va fer petit.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El dissabte de la setmana que ve comença, podríem dir de forma oficial, els actes d'inici del mil·lenari del monestir de Sant Daniel de Girona. Avui en parlarem una mica del monestir i d'aquests actes ho fem amb Maria Assumpció Piferrer, que és la priora administradora del monestir de Sant Daniel de Girona. Benvinguda, Maria Assumpció. De totes maneres, tot i que els actes doncs comencen el dissabte de la setmana que ve, ja fa dies que se'n parla perquè s'han fet altres coses, no, també?
Sí, ja fa temps que se'n parla, però sobretot hem volgut marcar en aquest any 2013, entre el 13 i el 15, que serà el període de celebracions més importants, però és veritat, ja fa temps que se'n parla. I sobretot serà important el dia 15 de juny, que serà la reobertura del claustre, perquè s'ha fet tota la restauració, que ha durat 9 mesos, s'ha fet tota la restauració dels capitells, de les voltes, i realment ha sigut una restauració molt apurada i ara ha quedat molt vella.
El dissabte de la setmana que ve s'inauguren doncs les obres de restauració del claustre del monestir de Sant Daniel, quasi bé un any, no?
Quasi un any, sí. Plena de pols, de sorolls, però val la pena perquè...
Però ha quedat fantàstic.
Ha quedat molt bonic, perquè avui ho fan d'una manera, doncs, vull dir que vigilen molt l'estil, la manera, la conservació realment, ha guanyat moltíssim.
La inauguració d'aquestes obres de restauració serà el dissabte de la setmana que ve, dia 15, amb l'assistència del nostre bisbe francès i també del president de la Generalitat, el senyor Artur Mas.
Sí, tot, veu que tot aquest protocol que no ens va a nosaltres, però penso que també serà important que la gent de Girona conegui el monestir, però també serà important que fora de Girona també el nostre país conegui el monestir de Sant Daniel de les Monges Benedictines, que fa 1000 anys qui som.
Això, ara en parlem d'aquests 1000 anys, però a veure, jo li volia preguntar una cosa. Tothom qui vulgui veure el claustre el pot veure o no? Perquè no sé si és visitable o no.
No, el claustre sempre ara, sempre, últimament, ha sigut visitable perquè també penseu que ens demanen moltes les escoles, els instituts, doncs, visitar els claustres, no? Però, a més, jo penso que ara ja, a partir del 15 de juny, que serà l'obertura, doncs tenim pensades, durant tot aquest 2 o 3 anys, tenim pensades doncs, visites guiades, per tant, obertes a tothom. I aquestes visites guiades sí que ho podrem per internet ja, perquè també estem fent una pàgina web nova, i aleshores doncs, la gent podrà veure quins dies de visita, si ja podrà apuntar, perquè hi haurà un número, doncs, potser d'unes 15 o 20 persones, al màxim, i aleshores jo penso que serà important que, a més ja de visitar el claustre, se'ls explicarà la història del nostre monestir.
Les obres de restauració, per qui han estat sufragades?
Pues han estat sufragades pel romànic obert, que ha sigut la Caixa. I llavors es va fer un conveni entre la Generalitat i la Caixa.
Molt bé. Parlem d'una mica del monestir de Sant Daniel, de la seva història. Vosaltres comenceu el mil·lenari, els actes de la celebració del mil·lenari ara, el 2013. Però tinc entès que les primeres dades són del 2015. Per tant, us avanceu 2 anys.
Sí, ens avancem 2 anys perquè creiem que... Doncs això també, les dades, molts historiadors diuen, és que això de les dades també pot variar molt, però sobretot perquè pensem que hi ha una comunitat en cada viva, en cada que siguem petita, però hi ha una vida, hi ha un escalf, i Girona doncs, ja viu aquests aconteixements. I aleshores doncs, crec que val la pena ja començar, no?
La història arrenca, tinc entès, el 2015, quan la comtessa Ermessenda de Carcassona compra uns terrenys, els terrenys on hi ha ara actualment el monestir de Sant Daniel, perquè es construeixi un monestir benedictí per noies de classe alta.
Sí, doncs aquell, tenim un document que està a l'arxiu, tenim un pergamí en el qual... doncs, testifica que el 2015 l'Ermessenda de Carcassona va comprar el bisbat de Girona, que aquell moment era el seu germà, era bisbe de Girona, en Pere Roger, perquè en aquells moments també la catedral de Girona passava moltes penúries i va ser una manera que la catedral, doncs, amb aquesta compra i venda, va poder fer una mica arreglar el teulat i altres coses, així van poder celebrar les festes festives i la litúrgia. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que ja l'Ermessenda va pensar en una comunitat, i en una comunitat de monges benedictines.
Monges benedictines, això que deia, no?, que pot sobtar una mica els nostres radioients, que fossin noies de classe alta. Com
sí,
és això?
En aquells moments de l'època medieval, tot en el monestir, clar, hi entrava la gran reialesa, les donzelles, les grans que tenien poder en aquell moment a Catalunya, i aleshores... aquestes noies totes anaven al monestir amb un gran patrimoni i estava, doncs, que no podien entrar qualsevol noia. Pues més tard, al segle, ja a partir del 15, el 18, el 19, el 20, tot això va canviar.
O sigui, encara no hi ha, perdoni'm l'expressió, monges pijes.
No, ara no monges pijes, no. Ara hi ha monges normals, però sí que va haver un temps, doncs sí que després noies de cases pairals, també cases pairals fortes de Girona, després que noies dels pobles, ciutat, i ara hi ha d'una mica de tot. Que penso que això, hem arribat a la democràcia.
Molt bé. Parli'ns una mica de la seva comunitat, la comunitat benedictina de Sant Daniel. Crec que sou 9 monges, no?
Actualment som 9 monges. La comunitat també, de fet, si mires la nostra història una mica del monestir, sempre no ha sigut una gran comunitat, no? Però sempre hem auxiliat entre jo quan vaig entrar, que eren 29, 28, i durant aquests anys, doncs 10, 13, però anys anteriors, sempre ha sigut una comunitat que no ha sigut de molta, molta gent. I 9 monges també, en una època també es va arribar a 9 monges, i també, doncs, sobretot a la Guerra del Francès, inclús es va arribar a 4 monges. que les volien doncs, ja extingir el monestir. I gràcies a elles, a la seva energia, a la seva fermesa, van voler aguantar fins al final i es va remuntar una altra vegada la comunitat. Per tant, estem molt esperançades. Jo penso que el monestir, doncs, bueno, estem en mans de Déu i en aquests moments vivim amb molta joia i alegria el nostre testimoni de vida, de fe, de vida evangèlica, de pregària. I penso que doncs, bueno, no cal patir perquè el nostre futur està en mans de Déu.
La gent de Sant Daniel, del barri de Sant Daniel, clar, ve a missa al vostre monestir, va a missa al vostre monestir, no?
Sí, perquè això és, sí, perquè això és curiós. Ja des del primer document del segle XV, i després el segon, ja que tenim un altre document del XVIII, sempre Sant Daniel ha sigut parròquia, és curiós. És tota la vida. La parròquia de Sant Daniel, la parròquia del poble. Perquè això és Girona, però ara aquest any celebren els 50 anys que no és poble. Per tant, 50 anys anteriors, doncs sempre ha sigut parròquia. Mm. I la gent ve, els que poden, venen. No és una gran... O també gent de Girona ve els diumenges.
Sí, sí. Aleshores, parlem ja una mica de la vostra comunitat. Clar, el lema de Sant Benet és Ora et Labora, o sigui, prega i treballa. Vosaltres de què treballeu?
Nosaltres, com dius molt bé tu, Sant Benet, doncs la nostra vida benedictina, agafant la regla, és Ora et Labora. Sant Benet és molt, molt important que la primera cosa del monjo sigui la primacia de Déu, la pregària, o si no, no tindria sentit la nostra vida. Després sí que treballem per guanyar-nos la vida i actualment treballem en cada pelornament. Tenim una residència universitària que també això ens ajuda per mantenir-nos, per sostenir-nos. I aleshores també ara, de cada setembre, volem obrir més l'espai, la residència, en un espai més ampli. Per tant, també doncs, serà a partir del setembre acollirem doncs, gent que vulgui passar moments de recollida pregària, moments de silenci, de trobar-se ell mateix. Avui aquest món nostre que viu tan agitat, crec que aquests espais que donem nostre vers, espais de pau, crec que són molt buscats. I seria sí. Una mica el nostre carisma.
Sí, perquè vosaltres a la comunitat de Sant Daniel fins ara teníeu una residència de noies estudiants, no? Universitàries, que sí. Feien màsters, i ara ja no. Ara...
Això ho seguirem tenint, però potser ara, com que ja tenim més demanda d'hostatgeria, i també aquest any anterior hem sentit una mica la crisi, no hem tingut tantes noies, doncs, ens hem vist una mica d'immediat, ja que celebrem el mil·lenari, és una mica el nostre carisma, fem l'espai d'hostatgeria més gran, deixem el que era residència, deixarem hostatgeria, i el que era hostatgeria, un espai més petit, ho deixem per noies. De totes maneres, serà una hostatgeria oberta a tothom, no? També si hi ha gent que vulgui cercar moments, doncs, llocs per estudiar, per reflexionar...
L'hostatgeria és per nois i noies?
Sí, l'hostatgeria serà mixta, sí, per nois i noies i per tothom que vulgui trobar llocs de pau. I...
Una persona que necessiti, per exemple, uns dies de trobar-se ell mateix, que es diu ara, de silenci, de pregària, pot venir al monestir de Sant Daniel. Aleshores, vosaltres obriu el monestir de dins per a ells, també?
Sí, precisament quan ara doncs, que estem, hem fet una, també en tot això del mil·lenari, tenim un grup de treball que també ens han ajudat molt per orientar com orientem l'hostatgeria i tenim programat que dins aquesta acollida que farem, que és, aquesta acollida és molt important per nosaltres perquè mirant una mica la regla, sempre Sant Benet ens diu l'hoste que arriba al monestir se l'ha d'obrir les portes i el monjo i la monja l'ha de rebre com el Crist, no? A mi sempre m'ha agradat i m'ha impressionat aquesta paraula de Sant Benet, no? Rebre els hostes com el Crist. I aleshores, doncs sí, obrim l'espai, que és de la nostra hostatgeria, a més tenim també pensat que aquests hostes tenir unes visites guiades per poder ensenyar el claustre, l'església, perquè coneguin una mica la història del monestir i s'endinsin una mica dins les nostres pedres també arquitectòniques, però pedres vives que som la comunitat.
I poden estar dins de les dependències vostres, del claustre, dels jardins, de clausura, si se'n permet l'expressió o no?
Bé, nosaltres la hostatgeria, que esclar, també nosaltres estem en un lloc privilegiat, el monestir que està a la vall del Sant Daniel, per mi és una de les valls més belles, i el monestir també, per mi, i tenim aquests espais, i nosaltres sí que donem un espai de jardí que poden anar-hi, no? i després tenen una biblioteca, aquí la hostatgeria, hi ha una sala molt gran, per tant, els espais nostres particulars per veure, per ensenyar sí, però, per exemple, com és la nostra biblioteca, doncs no. Ara, venir a la pregària a l'església, sí, a tots els actes litúrgics, sí que ho tenim obert. I si algú, doncs, a vegades que ho vol conèixer-nos més de prop, doncs els àpats els fan la comunitat. Que això sí que ho tenim obert.
O sigui, els àpats el fan amb vosaltres.
Alguns més que dius amb alguna noia ja més coneguda, que ve a passar ja, que hi ha una persona que es vol apropar més a nosaltres, llavors els àpats els fan a la comunitat i la pregària. Sí, la pregària sí. Està oberta a tothom, eh? Els de fora, els de dintre i de tot. Ara, les dependències de la comunitat, si que has de reservar una mica aquest aspecte de clusura, que també faria una família, perquè si no seria una olla.
La Maria Assumpció fa 8 anys que és priora, però en fa 50 que està en el monestir de Sant Daniel. Eh?
Sí, per tant, no costa gaire,
ja ho ha
no?
celebrat aquest any o no, això dels 50 anys de monja aquí a Sant
doncs,
Daniel?
Doncs ara ho celebré el setembre, no? Ara he fet 70 anys i la veritat que ho he fet amb molta alegria, els he celebrat amb molta joia i penso que és un do de Déu la vida i bueno, sí, 50 anys ja vol dir que tinc molta experiència quan arribes al monestir, penso que no saps res de res i és un privilegi poder estar en una comunitat que és la que et dona i t'ensenya t'ajuda a conèixer el Crist veritable, el Déu de l'amor, de la vida, eh? Sobretot a mi el que m'ha ajudat molt conèixer la litúrgia, els salms, que m'han ajudat a pregar i estimar, i a partir d'aquí puc comprendre tota aquesta humanitat sofrent, que pateix i que estem molt al costat d'ells.
A part de l'hostatgeria, què feu més de treball?
Pues a part de l'hostatgeria, és que també tenim moltes activitats. Sobretot de cada mil·lenari tindrem moltes activitats de moltes coses. També a vegades doncs, també tenim alguna activitat que preparem, bueno, alguna xerrada, alguna conferència. I a més també el que a nosaltres és una activitat molt forta i molt bonica que és que cada dia preguem i fem vespres i resem i tenim l'església oberta per tothom. Però una vegada al mes per internet i sobretot en les festes més així, més ja amb un sistema més fortes com seria l'Advent, seria una mica la Quaresma, ara la Pentecosta i festes més així, més amb més força. Llavors, per internet, doncs, ja tenim una xarxa d'amics, de gent, que els invitem que vinguin a vespres, no? I aleshores aquestes vespres es converteixen que sí, que és un oasis per molta gent. I és un moment que tothom prega, que venen contents, surten de la pregària i dius que val la pena. A vegades ve més gent, a vegades menys, però generalment sí que ve un grup i ve gent una mica, doncs, també gent de la universitat, gent una mica, a vegades dius que avui, algun dia que no han vingut, em diu, oh, és que ho he trobat a faltar, i quan vinc surto amb una plena pau. Perquè la pregària penso que és important, sense pregar la nostra vida no tenia sentit, ni el món, no? Vull dir, és l'alè, és el que ens dona aire i vitalitat.
Vostès, a part de l'hostatgeria com a forma de treball, crec que també fan ornaments litúrgics.
Sí, això ho han fet tota la vida i continuem fent. I la veritat que jo crec que som una mica en aquest aspecte que la gent ens coneix per l'elegància dels ornaments.
O sigui,
el nostre bisbe sempre li encanta i sempre ens felicita perquè hem sigut una mica les pioneres dels ornaments, no? Litúrgics, sí. Amb aquesta senzillesa.
Per la gent que ens escolta, què fan? Cusen, creen, dissenyen les albes, eh?
Dissenyen les albes. Mira, és bonic a vegades...
Les albes és el vestit amb caputxa, si es pot dir, que porten...
L'alba.
Els monjos, capellans, bisbes, eh?
Sí, sí.
I casulles, també.
També fem casulles, i això ho dissenyem tot nosaltres.
Que es posa al cim de l'alba.
Sí, i sobretot estoles i de tot, no?
Estoles també.
Sí, de tot. Fem una mica
les estoles són les bufandes, perquè ens entenguem.
Sí, una mica les bufandes, sí, sí.
Sí, sí. És que res ho diem pels oients, no? Que,
sí, sí.
Que ho puguin entendre.
Sí, perquè ho puguin entendre.
I costa, porta molta feina?
Doncs sí, són peces que són molt delicades, però nosaltres encara que hi ha germanes grans que tenen, doncs, ja d'anys i tenen, la veritat, tenen molt art i tenen molt coneixement. Sí que porta feina, però és una feina molt maca. I penso que val la pena perquè també és una feina que entra dintre aquesta del nostre treball que ens ajuda, no?
Molt bé, Maria Assumpció Piferrer, esclar, ja tindrem temps de seguir parlant d'aquest mil·lenari que ja fa alguns dies doncs, que heu fet una prèvia aquest proper dissabte, el dissabte de la setmana que ve, atenció, el dissabte de la setmana que ve, dia 15, s'inaugurarà de forma oficial les obres de restauració del claustre de Sant Daniel. Hi haurà el nostre bisbe Francesc, el president de la Generalitat, també tinc entès l'alcalde de Girona. A quina hora és l'acte?
A la una.
Obert a tothom.
Bueno, obert a tothom, no sé, potser serà una mica aquest dia estic...
Bueno, estarà ple de gent, eh?
Sí, ple de gent, però a partir del 15 sí que tothom està convidat, que miri a la nostra pàgina web, que hi haurà visites guiades, també hi ha potser algun concert. Sobretot el que donem molta importància serà el 9 d'octubre, que és la festa de la dedicació de la nostra església. Aleshores sí que està convidat tota la vida religiosa, tot el presbiterat. El senyor bisbe celebrarà i aleshores tots els laics sí que serà una festa, jo crec que serà la més important pel bisbat de Girona.
La Maria Assumpció navega per internet, eh? Això ho sabem, i per tant ens pot dir l'adreça de la pàgina web, que és 3W,
sí.
Què més? Sant Daniel...
santdaniel.com.
Tal com sona, santdaniel.com.
Sí.
www.santdaniel.com i hi trobarem tota la informació. Gràcies, Maria Assumpció Piferrer, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vostè, a vosaltres.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 9 hi ha una romeria al Santuari de la Salut de Terrades de la parròquia de Palau Sacosta de Girona. Altres activitats previstes per als propers dies són aquestes. Aquest proper dimarts, trobada de diaques amb el bisbe Francesc, que es reuniran a Casa Carles. I el dissabte de la setmana que ve, dia 15, inauguració de la restauració del claustre del monestir de Sant Daniel. A la una del migdia, el nostre bisbe presidirà l'acte d'inauguració de la restauració d'aquest claustre i també hi serà el president de la Generalitat, Artur Mas. També el dissabte que ve, dia 15, confirmacions a Canet de Mar a les 8 del vespre administrades pel nostre bisbe Francesc. Us avancem les convivències vocacionals que han organitzat les germanes Clarisses de la Fraternitat de Vilobí d'Onyar, de Girona, del 2 de juliol al 6 de juliol, encaminades a noies de 18 a 30 anys. Si voleu conèixer més de prop les germanes de Santa Clara, compartir amb elles la pregària, el treball i els moments de trobada fraterna, podeu demanar més informació en aquest telèfon, 972 47 42 76. I ja per acabar, us recordem que les parròquies del Carme i del Mercadal de Girona han organitzat un pelegrinatge a Terra Santa del 21 al 28 d'agost. Més informació, mossèn Pere Domènech, que té aquest telèfon, 619 15 30 03. Et repeteixo, 619 15 30 03. Pelegrinatge a Terra Santa amb les parròquies del Carme i del Mercadal del 21 al 28 d'agost. Durant tot aquest mes de juny ens acompanya en els comentaris dels evangelis mossèn Emili Buigues, que és capellà col·laborador del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels i que durant aquest temps ha de ser fantàstic aquest santuari, no?
Molt.
Una vista impressionant.
Perfecte, quan ho és, eh? O si no s'hi ha de tornar.
Oh, i tant. Bé, doncs, mossèn Emili, quan hi ha missa al Santuari dels Àngels?
És a 14:45, cada diumenge.
Cada diumenge a 14:45.
Sí, diumenges i dies festius només.
Molt bé. Doncs quan vulgui, mossèn Emili, ens diu quin és el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge 9 de juny.
Ens trobem davant de dos comitives, la de la vida i la de la mort. Tot va començar en aquest petit poble de Naïm. Jesús, els deixebles i molta gent que l'acompanyaven entraren en aquest poble i toparen amb una altra desfilada, un enterrament del fill únic d'una mare viuda. Jesús no és indiferent davant el sofriment humà. No ploris, diu a la mare, i passa de seguida a l'acció. Les dues comitives estan en expectació. Què farà Jesús? Posa la mà damunt el fèretre i exclama, «Jove, aixeca't!» I el jove es llença amb força en els braços de la mare. Que fort! Passar del dolor angoixant a la felicitat suprema. L'esglai s'apodera de la gent i glorifica Déu. La comitiva de la vida ha triomfat sobre la desferra de la mort. Jo sóc la resurrecció i la vida, dirà en una altra ocasió Jesús.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.